Barcelona, on exerceix un professor des de fa uns quants anys. I ha publicat assajos, sobretot, sobre estudis literaris, sobre Ferrater, sobre Carlos Torres, sobre la poesia de l'exili i sobre Mercè Rodoreda. Ens ha donat dos treballs sobre Mercè Rodoreda. L'any 2013 va publicar La grup de llengua, Mercè Rodoreda, una poeta de l'exili, i l'any 2022, que és l'any passat, va treure un volum que es titula Odissea de Mercè Rodoreda, un títol que permet moltes lectures, però totes correctes, perquè Mercè Rodoreda va viure una verdadera odissea al llarg de la seva vida, i a més a més Mercè Rodoreda va escriure una odissea, va interpretar l'odissea d'una. Això va ser l'any 2022 i va ser la sort de presentar-lo a Girona. Com a poeta, ha utilitzat la teoria de diferents maneres en quatre llibres, un dels quals, i ben suaus, va guanyar els Jocs Florals de Barcelona, ara que revocaven també els Jocs Florals, els del 2005. I l'autora era una poeta que es deia Alexandra Marc, la veritat. Era un heterònim o un pseudònim?
Un heterònim. De fet, jo no apareixo a les biblioteques, que és Alexandra
Marc. És Alexandra
Marc. De veritat, eh? L'heu buscat i l'autor és Alexandra Marc, que ha aconseguit dissoldre'm.
Voluntat expressa. Has publicat algun poema i el teu nom?
Amb el meu nom, sí. Sí. Té un doctor en fa la seva vida. I els heterònims també hi fa la
bé, i sobre la pseudonímia i la heterònímia ha publicat dos treballs. Un del 2016, Poesia i identitat, formes de despersonalització a la lírica moderna, i el 2017, L'autor sense ombra, Configuració literària de l'escriptor entre els segles XIX i XX. En els volums tracten de Baudelaire, Rimbaud, Machado, Pessoa, però també de poesia catalana del segle XX, Maragall, Costa Llobera, Vicent Andrés Estellers, i també Víctor Català, Carol Liost i Eugeni Ros. En dos estudis va ser premiats perquè jo no he fet un autor premiat des d'un punt de vista.
Per poder publicar. Aquest és el meu
cas.
Exacte, no m'ho casen.
Doncs bé, Jordi Julià ha titulat la seva intervenció d'avui Escuts literaris, màscares, pseudònims i diplomes.
Doncs molt bé, moltes gràcies. No sé com se sent. Diguem-ne que l'espai va rebre una mica el so, per tant no sé si... És que no sé si apropar el micro o allunyar-lo, em sento bé, si va, que no ho veig aquí. És que jo anant allà i a vegades amb la microfonia queda tot una mica barrejat. Bé, benvinga avui a la càtedra de patrimoni literari, de Parelles Anglòriques, que és una mica que he volgut pensar a mi i que m'hagi servit per obrir el foc a través del meu nom autèntic, en el cas un nom de guerra, i per poder parlar dels escuts literaris, màscares, pseudònims i heterònims. No enganya ningú, el contingut és aquest i deixeu-me que després d'uns 5 o 6 minuts de preàmbul passi aquests escuts literaris i justificar precisament per què ho he titulat així, aquesta comunicació. A la comunicació literària, l'actor es troba amb el seu missatge a la vida i es completa aquella comunicació que en el seu dia va iniciar l'escriptor. Ara bé, els autors no poden evitar fer-nos una idea de la persona que sigui que hi ha ratlles, encara que llegim obres de ficció i no sabíem absolutament res de la figura real. De cop, comencem a tenir un simulant de supòsits, prejudicis, suggestions, o bé provocades per les paraules, el tema i l'estil del text que llegim, encara que qui l'hagi escrit no sigui el narrador o el personatge que estigui parlant del text. També poden ser aquest origen de l'oblir aquest cos, poden ser suggerides aquestes suposicions per paratextos de l'obra, les solapes, les paraules, les imatges, les biografies, etc. O també per peritextos, és a dir, tots aquells documents externs que relacionen amb l'obra i l'autor però que no formen part del llibre, entrevistes, notícies, ressenyes, comentaris, etc. Així doncs, els lectors tendim a donar cos als autors dins de la nostra imaginació, encara que tinguem molt poques dades d'ells. De fet, fixa't, s'han viscut ben poc de JD Sandier i se li van fer comptar les fotografies, tot i que els nou contes i el Guardià Cap de Segle segurament són lectures que no un cop hem fet. I ben poca gent coneix la cara autèntica, real, de la Marta Rojals, i malgrat tot, gaudint dels seus escrits i en fent una idea de com deuen ser. Jo fins i tot, amb els meus amics, no li digueu a la Marta, que s'ho prendrà malament, dic, i si la Marta Rojals fos una terror? Però vaja, diguem-ne que és una broma particular que faig jo amb aquesta llibertat que tenim tots plegats els lectors. Wayne C. Booth va donar autor implícit aquesta imatge que crea el lector de l'autor, una mena de retrat robot que pot coincidir amb el lector real, però amb el qual pot jugar el mateix escriptor. Fins a cert punt, doncs, parlar de pseudònim o de terònim és un cop més parlar d'una instància de la comunicació literària, aquella que es troba just al davant de l'autor quan va cap al missatge. És un filtre que posa l'autor, en aquest cas premeditadament, entre l'ésser real i biològic que viu i escriu i la imatge que vol projectar cap a la societat, cap als lectors presents i futurs. En el pseudònim, l'autor presta la seva vida i el seu cos, en el cas que desitgi que se'n sàpiga alguna cosa, a un nom artificiós, el qual funciona com una simple careta nominal. En el cas de l'heterònim, l'autor no solament inventa un nom, sinó també una vida, una imatge, un estil i una idea literària diferents. És, per dir-ho així, en contraposició al pseudònim, tot un maniquí que no cal que s'assembli ell mateix. De fet, si comparteix el mateix estil, Fernando Pessoa va anomenar aquest tipus de terònims pseudoterònims. Saladí de Terònims a reflexionar sobre la pseudonímia, entesa en el sentit ampli, seria un exercici purament sociològic que allunya l'àmbit textual i literari del seu interès, per centrar-se només en la relació entre l'emissor literari i el receptor, per si li van lluixir el missatge de l'obra. Tanmateix, del que estem parlant és de productes literaris i de projeccions textuals, lingüístiques, és a dir, onomàstiques, o pseudònims, que representen un ésser i un cos viu i real. I és que aquestes projeccions o marques autorals apareixen perseguint un text, presentant-lo, i per tant cal suposar que condicionant-lo, no solament a l'hora de ser llegit, el text, sinó a l'hora de ser escrit, com m'agradaria comentar. Per tant, m'agradaria parlar breument de com l'ús d'un pseudònim no només influeix la lectura i la concepció d'aquest text, sinó també com condiciona l'escriptura d'un mateix text. Són tan poderosos alguns pseudònims que han aconseguit acomplir la seva funció d'ocultar el material i han acabat convencent-nos de la seva validesa. Posem un exemple, imaginem que tots sortim d'aquí, anem a una llibreria, per exemple a la Central de la Raval, que està aquí al costat, estirem, anem a una pastisseria i veiem un llibre a l'autor del qual es diu Neftalí Reyes Basoal. Un nom que no fa, ni en principi no fa ni fred ni calor, i que segurament trobaria un pèl compost, amb tanta reialesa de Reyes i tanta altura dels noms Basoal. Segurament no es l'endurien ni tan sols l'estirarien a la pastisseria, si no hi ha res més que ens cridés l'atenció. És un nom com qualsevol altre, com els que tenim tots plegats, que en principi, i sense llegir res del llibre, no condicionaria per a res el nostre possible lector. Ara bé, aquest és el nom real d'un dels millors poetes del segle XX, guardonat amb el Premi Nobel de la Literatura el 1971, i que va morir en estranyes circumstàncies després del cop d'estat d'Augusto Pinochet, aquest diumenge va fer 50 anys. Estic parlant de l'escriptor que coneixem amb la seva màscara literària, Pablo Neruda. El motiu pel qual no va ser Neftalí opta per Pablo Neruda és perquè sembla ser que el seu pare no li agradava gaire que és a la poesia i va decidir desvincular el seu ofici creatiu dels seus vincles familiars. El prestigi del nom d'un autor o d'un pseudònim influeixen en la recepció d'un text, però també la textura lingüística d'un pseudònim com pot condicionar la percepció d'una obra. El llenguatge de la barrera, la percepció d'una paraula desperta connotacions de significat provocades pel coneixement cultural. I això mateix també succeeix amb noms de persona. Si alguns dies, per exemple, Santiago Bonfille, no significaria res, llevat que potser un bon fill s'espera alguna reacció adequada i correcta. I si es digués Jaume Bonfi, espero que veieu el joc entre Santiago Bonfill i Jaume Bonfi, que és pràcticament el mateix. Doncs el mateix. Ara bé, si cal presentar en societat els poemes estilitzats i fluïts, un xic arcaïtzants de la muntanya de matistes, era molt millor que el seu autor fos algú que s'anomenava Garau de Liós, amb un nom de ploma que comenta Albert Manteniment en aquests termes. El següent de Liós, nom d'una masia perduda o fundals del Montseny, algun platacarment s'ho suggeri un lloc, Garau, que és gòtic i catalanès, i ben esquerre per una molta medievalitzant, com era ell. Gràcies a aquest sobrer literari, Jaume Fill Matas va poder mantenir ben separada la seva producció poètica de la faceta política, com a membre de la Lliga Regionalista i de la Regió de Barcelona, i amb el temps va fer publicar altres textos de ser polític, ara sí amb el seu nom intent. Ara, aquesta màscara creativa li va permetre escriure poemes que, potser sense aquesta protecció, no s'hauria d'haver d'imaginar a compondre i molt menys editar. A la ciutat d'Ivori hi ha un poema crític, però jo diria que aparentment o clarament fetichista, com Ves a Mans, que potser un polític conservador com ell no hauria gosat publicar el seu nom. A Somnis, el llibre Somnis, es diu el poema de Raúl Burgès i de la seva autèntica identitat plural, i sovint contradictori, fins al punt d'imaginar un somni que es torna un Garau de meta. No de meta, sinó senyoreta, amb una música clara, clara, una possible actitud afeminada que evidentment es pot atribuir a la figura real de Jaume Puig i Matas. Al capdavall, la consolidació d'un cert prestigi literari, juntament amb la llibertat que atorga un pseudònim, fa que sorgeixi una creació lírica cabdal com les sàtires, una clara voluntat de crítica social. Que serveixi l'exemple de pseudònim de Jaume Puig i Matas per mostrar aquest complex d'influències i suggestions del nom de l'autor sobre el text, però també de la llibertat creativa que una màscara literària atorga al seu creador. De manera que un pseudònim no és una simple marca textual, sinó que la influència en l'origen i la percepció d'una obra pot ser crucial per la construcció i la concepció d'un text. Fins aquí aquest preàmbit. El temps del pseudònim és total en el món de la literatura. I no parlem del món de la música o del cinema, en el que és estrany trobar un artista que estigui amb el seu propi nom. L'altre dia parlava amb un company i vaig descobrir que Mel Ferrer era el seu Ferrer i, per tant, de part català, aquell actor que ens ha vist a les pel·lícules dels anys 40 i 50. De Molière a Azorín, dos casos de monònim, de Jorge Eliot a Margarida de Lucena, el pseudònim s'ha imposat i, com passant una lluna, ni tan sols es plantegem que pugui ser un nom escull. A l'àmbit de la literatura catalana, l'acció de pseudònim no ha impedit que els seus autors entressin en el camp i que avui deixin les obres de director català, de Gabriel Llós, Gaziel, Pere Quart o Terenci Moix, sense plantejar-nos que aquests apel·latius no corresponen total o parcialment al nom de baptisme o al cognom dels pares. Anem a veure quines són les funcions que jo detecto que he pogut trobar en l'ús d'un pseudònim i com són condicionats les creacions d'aquest pseudònim. La voluntat del pseudònim és, en primer lloc, jugar amb la duplicitat del terme. Apel·latiu? No. Però també, en segon lloc, amb el desconeixement d'aquest vincle apel·latiu? No. Per tant, l'objectiu del pseudònim és que l'autor, algú de concret que l'autor coneix, o l'autor en general, si no és un principi, no sap que aquell motiu inventat es correspon amb una persona real que es diu d'una altra manera. A causa de la naturalesa del pseudònim, no hem creat per portar la designació real de la persona, vaig pensar que el títol adequat per aquesta intervenció era el d'escuts literaris, ja que el terme escut conté algunes excepcions diferents que permeten descriure les funcions dels pseudònims i que m'agradaria comentar tot seguit. Si el principal objectiu del pseudònim és ocultar la figura autèntica i biogràfica de l'autor, pensem que en aquest cas l'escriptor funciona com una tortuga, un animal que s'amaga sota una closca i la cuirassa externa el protegeix de les amenaces i dels perills. De fet, la part dorsal de la closca de l'escriptura s'anomena escut. Podem anar a buscar el diec i ho trobarem. De manera que la simple ocultació amb finalitats de defensa, és una de les utilitats, potser la principal i la més bàsica, dels pseudònims. Després del petit escàndol que va provocar entre els membres del jurat dels Jocs Florals d'Olot descobrir que el poema dramàtic La infanticida era escrit per una noia jove, és lògic que una comida d'una família de terratinets de l'Escala s'escondés darrere d'un pseudònim masculí per poder continuar escrivint i deixés de ser Caterina Albert per convertir-se en lluitor català. El nom d'un personatge que havia creat ella, prou que ho s'ha mostrat com per no provocar cap cap sospita i per aconseguir una victòria, literària, com acabat ara. Suposo que la Mita, en aquesta xerrada que seguirà a continuació, ens parlarà més propietat d'aquesta qüestió. Però el món massa del món del canvi de segle i una societat literària molt condicionada moralment, era lògic que les dones es parapetessin dintre d'un pseudònim masculí. I si no pensem en Maria Lezárraga, autora de les obres de teatre atribuïdes al seu marit, Gregorio Martínez Sierra, però també responsable de les traduccions. Quina llàstima, Mita, que en Santiago Rossinyol no es pugui parlar de quin devia ser el procés de traducció de les seves obres quan estaven allà a Sitges entre Lezárraga amb en Gregorio Martínez Sierra fent una mica el paper de la trista figura en allà, potser que fan que fes. Un pseudònim pot servir clarament de protecció quan el que es vol és que qui jutja el teu llibre valori les possibles qualitats del text i no pas els prejudicis sobre l'autor. I en aquest cas, em permeto un comentari, sóc molt pogut assignar jo amb pseudònims perquè he pogut veure publicats els meus llibres en premis, perquè estic segur que si m'hagués presentat amb un meu nom, ningú m'ho hauria permès. Això és una hipòtesi. I això mateix és el que li passava a Josep Carner. El qual havia aconseguit dues lloves d'or i argent als Jocs Florals de Barcelona als anys 1903 i 1904. I li faltava un tercer premi per poder convertir-se en mestre en gai saber. Ho va provar sense sort els anys que va venir, en què l'estètica noucentista, la seva figura al capdavant, es començava a estendre i ser reconeguda arreu, però no pels mantenidors explorarescos. Recordem que el 1905 apareix el primer llibre de sonets, el 1907 el segon llibre de sonets, i que entre mitjà el 1906 havia aparegut un llibre que es deia Sonets Saborosos. Finalment, l'1 de maig de 1910 es va celebrar el lliurament dels premis dels Jocs Florals del Consistori Barceloní i segons el que relata el secretari del jurat Carles de Fortuny, a l'acte es diu el següent. En el corresponent a la font natural, s'inicia el nom de la llei recorregut. Presentant-se recollint el premi, don Josep Carner, qui declara ser aquest nom, un pseudònim seu, i ell, el verdader autor dels versos premiats. Després d'alguns dubtes per l'ús sol, quin esperava aquest cas, l'ús mantenedors, acceptant per l'home la declaració del senyor Carner, li entregaren la feina. Oh, de l'oli, etcètera, natural. Potser aquest pseudònim, a la pica, li va permetre a Carner guanyar el tercer premi ordinari, convençut com estava que hi havia una predisposició contrària cap al seu nom de la seva vida. En tot cas, els mantenedors no estaven gaire basats a la premsa de l'època, perquè, com a Albert Manent en recorda, aquest pseudònim de la Guerra Racó ja havia estat utilitzat per l'autor per signar articles a la Veu de Catalunya des de 1903 i altres publicacions de l'època, sobretot a partir de 1906. Salto perquè no vull allargar-me. Una segona funció del pseudònim, segona la primera és ocultar, la closca, l'escut com pots. La segona funció del pseudònim és la de prestigiar qui l'assumeix. És a dir, qui es posa aquest nom, se n'apareix. En anàlgica, quan parlem d'escut, fem referència a la mínima gràfica que representa un reial, una família, una corporació, etc. L'escut comprèn les armes familiars, les quals moltes vegades fan referència a un passat gloriós o a un determinat poder, a un estil nobiliari, i per tant, distingida històricament per la gràcia de Dios. De vegades, doncs, els escuts pseudonímics s'escullen per la dignitat que el nom o el cognom ofereix. Fins a cert punt, quan Joan Oliver tenia una amenaça per actuar quan escriu poesia, està jugant amb la nomenclatura de la nissaga reial catalana, ja que si bé recorda que hi va haver un Pere III, tercer senyor, potser no queda tan clar que també hi va haver un Pere IV de Portugal al Conestable. Per tant, tot i usar el seu segon nom, és a dir, Joan, i el segon nom va posar Pere, i tenim en compte que era el quart germà de la seva família, justificacions que dona a una entrevista a la Montserrat Roig, Oliver va decidir atorgar-se un nom més distingit, irònicament, ell que venia de família burgesa. És el mateix que fa Eugeni d'Ors, quan va recuperar una preposició que segura que posseïa la seva família i que s'havia perdut al llarg dels anys. Ell es deia Eugeni d'Ors, però ell creia que havia de recuperar aquest d'Ors entremig. Jo el que crec és que no era pas tant per ser fidel a la seva nissaga, sinó per donar-se un pas familiar des d'un punt de vista personal com estilístic. Sonava més d'ara, també. En aquest cas, no podem parlar de pseudònim,
Però sí que hi ha la mateixa voluntat en aquesta civilització del món real. Deixo un cas com el de Joan Llongueres, que s'inventa a Quirón, per assemblar-se també a un geni d'os, aquests jocs que portava el monsultisme. I, en canvi, si que us llegiré, que m'agradaria comentar-vos, un altre exemple de distinció a partir del seu nom, una mica més recent, tant, en el cas del nou cognom que va triar Miquel Muñoz Creus quan va publicar el seu primer llibre de poesia. Potser l'haureu identificat a l'autor, o potser no. En una entrevista de 2021, un consell de la seva plantada, el mateix autor ens indica quina va ser la influència i el motiu que el van portar a adoptar un cognom tan literari com d'Escola, Miquel d'Escola. A la Universitat va tenir un professor de destinament, Miquel Padelló, ens va fer un curs magnífic sobre les quatre grans cròniques medievals. Ell era un especialista en la de Bernat Escola i l'inquietava que algú que tenia tanta informació de primera mà del que passava a la cort no sortís documentat a l'arxiu de la Corona d'Aragó. Era estranyíssim i va començar a sospitar que un tal Bernat Escriba. Tot investigant, es va donar que la família venia d'un dret al Rosselló que es deia Escola. I per tant, va deduir que l'Escola, que la figura com a cognom en lloc era un sonor literari fet sobre el lloc d'origen. Quan ho va explicar, vaig pensar que lloc era d'Escolot, perquè és un poc clar. En aquella època, ja havia presentat el llibre el Premi Madrugui. Havia vingut del Barballes, que formava part del jurat de tota conferència, i vaig preguntar quan se sabia el jurat. Em va dir que havia guanyat, i li vaig dir, escolta, quan publiqueu el llibre, sisplau, canvia el nom i posa a mi Miquel d'Escolot. Algú es pot col·locar la procedència com a nom, és un ús històric recurrent en la formació dels cognoms, no solament en la constitució dels cognoms de molts de nosaltres, que tenim llocs de procedència, sinó també en la creació de pseudònims a través d'un topònim. La falta de temps m'impedeix allargar-me una mica més i estic segur que en Pep Vila hi farà una referència d'aquí una estona a aquest ús dels topònims en la configuració d'un nom de ploma. Ara bé, a mi que m'esclou, en el nom d'aquest Pasqua, tenia que la voluntat d'emparatar-se amb la glòria amissada pseudonímica literària catalana com els dos clots. És un autor d'una de les grans cròniques, ni que més. Tanmateix, no podem desestimar altres motius. I és que en les declaracions dels autors hi ha una molta gran part de veritat, però també hi ha una part de la llegenda que cada autor s'explica. Això ho està explicant el llibre també per versos. I per tant, a l'hora de donar la cara i d'explicar que m'han anat les coses, qui més qui menys intenta quedar un mica bé de cara a la fotografia. No podem desestimar altres motius en l'elecció de Miquel d'Escola i no Miquel Muñoz Creus, com ha de trobar un nom més catalanó i més glamour literari en la cultura catalana, molt més suggestiu, potser, el de Muñoz, sobretot si dius Miquel. Per què si dius Miquel? En un sector franquista com a Vinícius dels anys 70, amb el castellà, la norma imposada, algú que estigués Miquel Muñoz, ben clarament, podria fer pensar en el glorioso jugador i entrenador del Real Madrid, Miguel Muñoz, que entre 1958 i 1974 havia estat entrenat per ser equip del règim guanyador de les quantes històriques Copes d'Europa, en un moment en què Miquel Escolt, el jove Miquel Escolt, començava a publicar poesia. Desconec si aquesta variable va ser tinguda en compte a l'hora de cantar-se com un segon parcial, però potser no podria descartar-se de tot. En tercer lloc, el terme escut també és emprat per designar monedes, com l'escut d'or francès del segle XIII, de manera que hi ha un sentit de valor en aquest objecte, però també d'intercanvi, de venda. I en el fons, alguns pseudònims també tenen aquesta clara funció, que la màscara ajudi a vendre tot. Aquesta variant del pseudònim la trobem clarament en el que anomenem nom d'artista. Aquell apel·latiu que adopten cantants i actors per fer més atractiu per a l'espectador el seu producte artístic. Si eres una cantant jove, catalana, que als anys 60 es dedicava a la música i et deies Rosa Maria, Marti i Poquet, jo diria que tenies Poquet futur en el món de la faràndula sobre una dictadura espanyola si no canviaves el nom. En canvi, si utilitzaves un pseudònim, un monònim en aquest cas, fins i tot podies explicar-ho en el Festival del Mediterrani i en la Provisió amb una cançó com Vivo Cantando. Els que ja tenen una edat com jo, sabeu que m'estic referint a la Salomé, que avui hi ha un artístic tan viril i tan associat a una fam fatal, no podia més que fer triomfar la seva veu als escenaris. Anys després, això mateix és el que li vaig pensar un noi de Sabadell, que es deia Josep Capdevila, i que cantava cançons. El 1987 va posar a veure la poesia de Khalil Gibran en el disc El Profeta. Em semblava que allò, la poesia no venia gaire, i per això quan fitxa per la discogràfica Ous, canvia l'estil. Balades romàntiques, i ja té un nom més adient a la seva manera de cantar mig ronca de la infància italiana de les seves tonades. El 1989, dos anys després, surt a l'Itat, esta xica és mía. I l'intèrpret ja es diu, no, ningú, voleu callar, però tothom sap què és, Sergi Lara. I segur que algú amb nom italià i un estil romàntic vendrà més en un mercat espanyol on triomfa Tero Ramazzotti, més que no pas el que es digui Josep Capdevila i canti tant més bé. No puc entrar més que no sé la línia que hi ha una societat bilingüe i plurinacional com la nostra, amb doble sistema cultural, això és fantàstic el que acaba de passar, eh? Amb doble sistema cultural, tot i que és molt complex i interessant, és a dir, jugar a veure com la gent canvia de nom, en el cas d'una trona, per exemple, Jaume Sisa es converteix en Ricardo Solfa, per exemple, quan canta en castellà. I per tant aquests jocs, al llarg del segle XX, jo que m'he hagut d'estudiar a l'hora de parlar de les traduccions del segle XX, a casa dels traductors, per un encàrrec, he pogut veure com molts autors catalans, sobretot a la postguerra, immediatament després de la guerra, adopten pseudònims masculins, pseudònims castellans, per poder publicar les seves traduccions i per tant protegir-se un mica d'aquest moll de l'os de la societat catalana, que encara que l'àmbit podia veure malament que es lliuressin l'idioma de l'opressor ocupant. En quart lloc, hem de tenir present que tot i que un escut sigui una arma defensiva i genera per protegir i utilitza, a més del combat que serveix per refusar l'enemic un cop. I tot l'enemic, un cop, i tot sovint apareix ornat l'escut amb peces de cera de forma congeladora de foguer, ferit també un trincant. La poesia i poesia satírica ben sovint apareix un autor parafatat darrere d'un nom de guerra, en atenció a la seva actitud, belligerant. Per ser que més efectiu la seva titulada. Adoneu-vos per un moment de l'ús que fa Joan Oliver del pseudònim només per la seva vessant lírica, mentre que si no la seva prosa, narrativa, dramàtica i assagística, amb el nom autèntic. I la falta de temps un cop més impedeix aturar aquesta distinció de noms d'un mateix autor, però que utilitza els pseudònims per un gènere diferent o per un art diferent. Tinguem en compte que en el primer llibre líric, no vol dir que ho diré, les decretacions, el 1934, aquesta màscara literària, era quart, li va donar la llibertat per burlar-se del posat de Benito Mussolini, o per tindre Adolf Hitler de Betty total. Al mateix temps, va poder ser un actitud retrògrades de l'Església, com en el poema La Venus de Mussolini, aquella que el capellà va dir i animava i tapava l'estàtua que hi havia al jardí. I qüestionar fins i tot la veracitat de la Bíblia en un poema de l'Església que es diu David, treu un lloc que parla del rei David. A més d'altres versos, que posaven en dubte diferents actituds morals i socials de l'època. No solament la sàtira es va beneficiar del pseudònim, també propicia l'estil irònic o el discurs crític. L'únic llibre de Josep Carné signat amb nom de ploma, i per tant no signat amb el seu nom, és el recull d'articles de temes polítics i socials en què es podia veure qüestionada l'acció de la dictadura en Primo de Rivera i de retorn la realitat catalana i europea de l'època. Estic parlant de Tres Estels i un Rosa, volum de 1927, que es feia públic amb el nom de Bella Fila. Ja que se'n triava algú, doncs algú que fes bona fila, que fos volar. El seu avi, que des de 1910, en Carnet, havia fet servir per rubricar les seves col·laboracions a la Veu de Catalunya, no totes, però per a part. El volum anava acompanyat, i això normalment no ho tenim nosaltres, però el volum anava acompanyat per una petita targeta blava, un paper finíssim, signada per Cipun Gasòliva Tururí, on es podia llegir el següent, és a dir, com sabeu aquests petits paperets de la Fera Rades, doncs hi havia un petit minutet que anava dins i que s'ha perdut de la major part dels volums, però encara l'he pogut respectar. I aquesta noteta que anava dins deia el següent. Sí, exactament això, pensa que són suspensius. En les seves mapes, el malguanyat Via Fila tenia el nas amb una edat carussa i se'l va l'estiu a l'assecador amb el meu usuari del vespre. Estiu juvener amb la millor naturalesa que hi ha. La salutació és la fina ironia que passejava de camí sota la màscara de Diafila, que havia nascut una edat jove, un poc propici, un poc temps, potser perquè se l'havia inventat el 1910, que era el 1927, i qui sap si aquest estruç en el segon és el present, la realitat política, o fins i tot algun dictador entre ells. No importa, és una altra de les bromes amb un altre que atribueix un altre personatge a Josep. Com el vam anar a inventar, el nom que venia d'una d'aquesta nota, solta, eren els, cito, d'un bastoner del passatge del crèdit, Cecília Zola de Carboner, escriptor, el poble no ple de carner, perquè la veu de Catalunya signava Cecília Zola de Carboner, emprant gràficament el segon nom dels germans Rubio i Turbio. Aquesta complexitat de carner fins i tot s'apropiava de noms de gent viva, d'escriptors, escriptorets de tercera, que feia signar el seu nom, sobretot articles compromesos. Hem de dir que carner ens fa molta gràcia, però a l'època, si et fan això, penses que és un pereto per no dir una cosa més gran. Però hi ha noms que no són una literatura poètica, sinó també la crítica i l'opinia assistica són més punts que estic calculant que em falten. Em falta una pàgina, estic acabant. Em falten dos minuts, crec. Són més punts darrere d'una carota que no l'ati al seu ull. Per tot el que s'excusa, doncs, els quatre usos principals dels pseudònims, si els imaginem com a escut i d'acord amb les diferents excepcions del terme, serien aquests. 1. Protecció. Escut en forma de cosa, de la tortura. 2. Dignificació. Escut com a blasó, com a escut anàleg. 3. Valoració. Escut entès com a moneda de canvi, com a prestigi, també afegit, per vendre. I 4. Subversió. Escut també entès com un arma. Aquestes funcions o usos dels pseudònims van aparèixer individualment o combinades en cada un dels pseudònims. I considerats en la seva totalitat, podria admetre que entre la dignificació, la segona funció, i la valoració, la tercera, no hi ha tanta diferència, es podria aglutinar en la sola funció. Però no vull separar els usos perquè en el primer hi ha més un element per elevar o reduir el nom i la figura de l'autor. Mentre que en el segon, jo veig una voluntat d'associar-se al producte produït i proporcionar-lo i vendre. 3 minuts? I què hem fet de la Carmen? No tinc res a parlar. I si algú interessa, només cal que busqui a Google el meu nom, el terme toponímia i un article que jo titulo Los poetas que hay en mí, o que està allà, i faig un resum de la història recent de la toponímia i una mica de les funcions i usos i com es manifesta la toponímia. No és que vulgui citar a mi, és que no tinc prou temps, com ho veu veure, per tant, tot això. Ho ha dit abans, a l'audiència no t'ho agraeixo. Si algú m'interessa, surten comentats en aquests dos llibres, l'autor sense ombra i poesia i identitat, casos com la Machado, la Pessoa, l'Eugeni d'Ors, que utilitzen heterònims. Per tant, si algú té moltes ganes de saber coses sobre els heterònims, que vagi a buscar aquí. Però en tot cas, me'n refio d'en Joaquim Sala Sanluja, que segur, com a gran coneixedor de Pessoa, que avui ens donarà tota la informació que és essencial per entendre i saber què és un heterònim i que ha traduït Pessoa i ens parlarà de Pessoa. Si no em permeto representar la toponímia com una última funció de la toponímia en sentit lata, com un concepte general. La cinquena, i que també pot admetre les altres quatre funcions amb motivacions que han estat comentades. És a dir, podem aplicar als heterònims aquestes funcions dels pseudònims, entesos, entès la pseudonímia, com un calaix que ho comprèn tot. Si busquem la definició d'escut al diccionari de Pompeu Fabra, trobarem encara una altra excepció, hi ha moltes més, trobarem una altra excepció, la de conquilla en els mol·luscs. Amb una frase d'exemple de Pompeu Fabra, que diu, trobo deliciós, li he posat a fer un exemple de conquilla de mol·luscs, diu l'escut d'una sèquia. Vull fer referència a aquesta estructura quasi interna de la sèquia, ja que diuen els castellans, la poma. Per tant, no pensem en un ús i pensem en un bivalve. Ens fa pensar, Fabra, en l'estructura quasi òstria interna d'una sèquia. Estem netejant una sèquia, ja sabem de què estem parlant, els que hem tingut periquitos, que posem aquesta mena d'escut també perquè rasquin molt bé, etc. els que hem fet, els que feien tiralinyes amb la pomilla, la netejàvem també. Bueno, veig que feu cara de no haver-me fet servir. Bueno, coses que passen, veig que m'ha ajudat gran.
Bé, de manera que la termini hi ha la voluntat d'una construcció identitària, estilística i estètica diferent a l'associació de l'autor, l'orotònic. I podríem imaginar que en aquest cas és una mena d'escut consubstancial tot un nou escenari. Si la sabonina és una màscara, la termini és un maniquí, però aquest maniquí és completament diferent de l'autor, gairebé com si fos una estructura absolutament nova. Per tant, la termini el que busca és una nova tinta. Deixem-me jugar amb la imatge tan bonica que ens ha donat en Pompeu Fabra. Busca una nova tinta per jugar amb la idea d'aquesta idea de la Síria i per tant el que provoca la tinta, un nou estil. Per tant, la cinquena funció que podem atribuir als pseudònims, però que serà consubstancial als pseudònims i no serà tan practicada per la pseudònimia, és la creació d'un estil completament diferent de l'estil de l'autor. A més, hem de deixar de banda diverses consideracions sobre la construcció de pseudònims, sobre les històries culturals, no sobre casos concrets que m'ha saltat. Espero haver complert la funció de tauler en aquesta jornada tan interessant i que a partir d'ara aprenguem ara sí, de veritat, com funciona el pseudònim pseudònims. Moltíssimes gràcies.
Però el taloner el que fa moltes vegades és posar les bases, però després el taloner, no?
O que els altres les puguin desmuntar, també està bé, eh? Per mi no m'agrada que hi hagi diàleg i que si veieu que m'he equivocat o que hi ha alguna funció que a mi el que m'he deixat, regaleu-me-la, regaleu-me-la, he intentat pensar des de les meves limitacions.
Doncs has posat les bases per tot el que m'ha de dir, això és evident. I a més a més, com que parlaves des del punt de vista del teòric de la literatura, historiador de la literatura, però també des del punt de vista personal, saps
bé. I intenta parlar poc, doncs.
La teva ciència, el teva... Has pogut utilitzar en aquest cas. No, però era necessari que ho fessis.
I parlar poc, només he parlat del cas dels pseudònims que no em serveixen per mirar res, si no, jo estic segur que no
podria. Això poder no ho havíem pensat. Utilitzar un pseudònim per poder guanyar un premi.
I tant, o utilitzar un heterònim per poder guanyar els hospitals.
Sí, això en el cas de Josep Carner. Sí, sí, i tant. Molt bé, doncs, en fi, és interessantíssim la qüestió dels heterònims i dels pseudònims per la qual heu fet aquesta primera intervenció. I penso que tenia que la ponència hagués estat clara.